Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest diumenge, començam una setmana més Església Notícia. Som de moment estem amb tots vostès, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Lubón i Antoni Fullana. En els propers 15 minuts els hi oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
L'actualitat d'aquesta setmana ve marcada per la formació i la cultura. El professor Xavier Martín ha presentat a Mo un llibre dedicat al capellà beneficiat de la parròquia de Santa Maria, Josep Sancho i Sancho, que va viure al segle XIX. Mentrestant, a Ciutadella, es tancà l'exposició dedicada a Ramon Llull i els 700 anys de missió.
Comencem, idò, i ho farem amb un dels comentaris sobre els joves. El tema d'avui és davant la mort, i el firma el professor Joaquim Mercader.
Sobre els joves i la mort, segur que hi ha molts llibres escrits. Jo ja sóc gran, 59 anys, i no crec que hi pugui afegir gaire res de nou. Però puc parlar de l'experiència viscuda aquest any davant la mort sobtada d'un alumne de primer d'ESO, a l'institut on treballo. Del que vàrem viure, joves i adults, vull destacar primer la poca preparació que tenim tots plegats per afrontar aquestes situacions i, en segon lloc, l'allau d'emocions i sentiments que es van sacsejar amb una força brutal i que vaig intentar posar per escrit aquí. Davant la mort,
por.
Davant la mort,
dolor.
Davant la mort,
ràbia.
Davant la mort,
desesperació.
Davant la mort,
sofriment.
Davant la mort,
impotència.
Davant la mort,
tristesa.
Davant la mort,
silenci.
Davant la mort,
consol.
Davant la mort,
esperança.
Davant la mort,
companyia.
Davant la mort,
amistat.
Davant la mort,
acceptació.
Davant la mort,
afecte.
Davant la mort,
gratitud.
Davant la mort,
amor.
Amor per sempre. I com a cristià afegir davant la mort,
vida, vida eterna.
Si alguna cosa puc dir de la relació dels joves amb la mort és que quan els toca de prop es produeix un gran desconcert que no saben com afrontar. Als adults ens passa més o menys el mateix. Caldrà parlar-ne i reflexionar per afrontar aquest fet tan natural vinculat a la vida.
Anem ara a explicar el disc sobre les catequesis del Papa i avui reflexionem sobre el setè manament del decàleg, no robaràs, que és la tercera catequesi del Papa dedicada als manaments i centrada en el setè. No robaràs, que va ser l'audiència general del passat dimecres 7 de novembre.
En tota cultura, robar és inacceptable, ja que totes les cultures defensen el dret a posseir béns.
La saviesa cristiana ens diu que per voluntat divina els fruits de la creació estan destinats a tot el gènere humà. El destí universal dels béns i la seva distribució justa és anterior al dret a la propietat privada, que ha d'estar en funció de les necessitats primàries de l'home.
En sentit positiu, no robaràs vol dir que el Senyor ens crida a ser administradors responsables de la seva providència, a aprendre a multiplicar en creativitat els béns que posseïm per usar-los en generositat en favor del nostre altruisme i, d'aquesta manera, créixer en la caritat i en la llibertat.
Ara, a continuació, els anem a explicar les notícies de les activitats que s'han duit a terme aquests dies passats. Dos grans especialistes sobre Ramon Llull dissepten sobre la vigència de l'obra del Beat per tancar l'exposició Ramon Llull, 700 anys de missió, i ho va ser a Ciutadella.
Per una banda, el professor de Filosofia de la Universitat de les Illes Balears, Antoni Bordoi, parla sobre la gènesi i la història de la percepció de Ramon Llull. Serà aquest divendres a les 7:30 a Can Saura. Per altra banda, la setmana passada el president de la Majoricensis Escola Lul·lística, Jordi Gaià Estelric, va oferir un discurs panoràmic sobre el pensament lul·lià. Gaià, que també és el comissari de l'exposició, va finalitzar amb una amena visita guiada per la mostra. Això va permetre a la vintena d'assistents a situar el Beat en el seu context històric i entendre millor tant la seva missió com la seva extensa obra. En dues conferències han tingut lloc el recentment inaugurat Espai de Can Saura de Ciutadella. Van comptar amb la presència de diverses autoritats, entre les quals destaquen el senyor bisbe Francesc Onesa i el senyor bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull. També hi van assistir autoritats civils de Ciutadella, com és el cas de l'alcaldessa Joana Gomila i el regidor de Cultura Josep Joaneda.
El professor Xavier Martín presenta aquesta setmana el llibre Diari 1824-1844, Josep Sancho i Sancho.
El professor Xavier Martín va donar a conèixer l'obra d'aquest dijous a Can Victori. L'Abadia de Montserrat ha editat el llibre juntament amb l'IME i la publicació ha tingut la col·laboració de la Fundació Rubio, Rotary Club Menorca i la Parròquia Santa Maria. Josep Sancho i Sancho va ser beneficiat de la Parròquia de Santa Maria de Mó, teòleg, historiador i naturalista. Era contemporani de les tres generacions de l'anomenat grup il·lustrat menorquí. Va viure durant la mateixa època que Joan Ramis i Ramis, Antoni Roig i Reixart, Antoni Ferrer i Cardona, Vicent Albert i Vidal. El diari 1824-1844 era en el seu origen una mena de consueta eclesiàstica i adquireix una gran importància pel fet de tractar temes relacionats amb la litúrgia, la llengua, la música sacra del romanticisme, la cultura popular de l'illa de Menorca a la primera meitat del segle XIX. Aquesta publicació fa una aportació clau a l'hora de comprendre les conseqüències del canvi de l'antic règim a la revolució burguesa dins de la societat insular des de la perspectiva d'un eclesiàstic liberal moderat que constractava la postura carlina d'un sector del clergat i amb la mateixa jerarquia menorquina.
Catequistes i monitors de la diòcesi descobreixen noves formes d'apropar als joves el missatge de Crist en unes jornades formatives al Toro.
El director del Departament de Joventut de la Conferència Episcopal Espanyola, el prevere Raúl Tinajero, va dirigir aquesta trobada i va dur a l'illa algunes anotacions del recent sínode dels joves, com quines són les principals demandes dels joves a l'Església. Entre què manca a l'hora de connectar amb ells, va destacar que l'Església falla en el paper de mare quan els fillers passen a l'adolescència. Explicava que no existeix l'actitud materna d'acompanyament i que una vegada es desatén els joves no es pot esperar que tornin per si sols. Va insistir que no hi ha pastoral juvenil sense acompanyament i que qui acompanya els joves ho ha de fer escoltant els seus problemes i inquietuds perquè se sentin part de la comunitat. Termes com humilitat, acuïda i mirada de tendresa han de prevaldre a l'hora de transmetre el missatge i s'han de posar per damunt de les normes en les quals s'ha centrat l'Església durant molts anys. Només així es podrà apropar als joves amb actitud d'escolta, concluïa Tinajero. El Secretariat de Joventut va organitzar aquesta trobada formativa arran del discerniment que va fer tota l'Església menorquina el curs passat.
Ara els anem a explicar la nostra agenda perquè puguin saber les activitats que es duran a terme aquests propers dies. Segona xerrada que s'ofereix en el curs per a guies turístics.
Xerrada sobre edificis emblemàtics de Ciutadella dirigida a professionals del turisme que correrà a càrrec del senyor Gabriel Julià. L'admissió és lliure i gratuïta. És un acte que organitza el Secretariat de Pastoral de Turisme i que tindrà lloc aquest proper dimecres, dia 21, a les 10 del matí al Seminari de Ciutadella.
Jornada Mundial dels Pobres.
Dinar de fraternitat organitzada per Càritas Diocesana. Serà diumenge, dia 18 de novembre, al Seminari a Ciutadella. Un autocar sortirà de Mol a les 10 del matí, passant per Loi Ferreries per facilitar el transport. La trobada inclou una visita al Museu Diocesà abans de l'àpat.
Jornada formativa de vida creixent.
I se farà entorn del lema Construïm l'Església, transformam el món. Vida creixent, moviment obert al món. Correrà càrrec de mossèn Joan Bosco Faner i es celebrarà el proper dijous, dia 22, des de les 5 d'escavespa fins a les 7 d'esfosquet, a la sala de convencions d'Esmercadal.
Dia de la catequesis.
Diumenge 25 de novembre es celebrarà la solemnitat de Crist Rei i també dia de la catequesi a les diverses parròquies de Menorca.
continuació, escoltam el comentari que s'ha arribat al bisbe Francesc.
La parábola del gran banquete habla también del rechazo. Jesús la contó desde su propia experiencia de haber sido rechazado por los poderosos e incluso por el mismo pueblo judío y haber sido acogido precisamente por los pecadores, la gente sencilla y los paganos. También la experiencia de la primera iglesia fue similar. Las comunidades cristianas, como recuerda San Pablo, no estaban formadas por sabios según lo humano, ni poderosos ni aristócratas, sino por gente sencilla y principalmente por paganos. Los convidados al banquete van poniendo excusas para no acudir. El primero de los convidados dice que ha comprado un campo y que tiene que ir a verlo. El segundo dice que ha comprado 5 yuntas de bueyes y que tiene que probarlas. El tercero dice que se te acaba de casar. Todas estas cosas son buenas, pero todas se podrían haber pospuesto. El ser humano se puede sumergir tanto en las cosas de este mundo que no le quede tiempo para rezar o para elevar la mirada a Dios. El seguimiento de Jesús requiere dejarlo todo, posponerlo todo por Él. Si el ser humano advirtiera lo que supone haber sido invitado al banquete, dejaría todo sin dudarlo para acudir. ¿Cuántas veces Jesús advirtió en su vida que los afanes del mundo nos pueden impedir mirar a la eternidad? Hoy también la gente sigue excusándose. Vemos las iglesias vacías, los seminarios se tambalean, las casas religiosas con muy pocas vocaciones. La gente tiene cosas más importantes que hacer, no tiene tiempo para ir al banquete. ¿Qué podemos hacer? En el siglo VI, un papa, San Gregorio Magno, ya se lo preguntaba. Se preguntaba por qué el hombre puede decir no a Dios. Y respondía que esto se debe a que ha perdido la capacidad de gustar las cosas espirituales. Cuando el hombre vive ocupado en su mundo, deja de mirar a Dios. Y por eso decía, usad de las cosas de la tierra, pero que vuestro deseo tienda a las que son eternas. Las cosas temporales sean una ayuda en vuestro peregrinar, las eternas el término deseado de esta peregrinación. Y añadía, que ninguna pues de las cosas de este mundo reprima el deseo de vuestro espíritu, que no os veáis enredados en el deleite que ellas procuran. Nuestra misión, como enviados de Jesús, es ayudar a suscitar en el corazón de los hombres el gusto por Dios, la experiencia de ser amado por Dios. Decía el Papa Benedicto que nuestra tarea consiste en ayudar a las personas a gustar, a sentir de nuevo el gusto por Dios. Tenemos que ayudar al ser humano a recuperar la capacidad de percibir la mirada amorosa de Dios, a gustar qué bueno es el Señor.
I això és tot per aquest diumenge.
Un feliç diumenge.
I molt bona setmana.